Ens acompanya en Ferran Tarradellas, director de la representació de la Comissió Europea aquí a Barcelona, que participa en un cicle de conferències sobre els reptes de l'Europa i la Unió Europea organitzat per la Fundació Sant Cugat, aquí al Museu del Monestir. Senyor Tarradellas, molt bon dia i gràcies per atendre Cugat.cat.
Bon dia a vosaltres.
Primer de tot, aquest cicle de tertúlies parla d'Europa, la Unió Europea. Els últims focus d'actualitat importants han estat sobretot el rescat de Xipre, també el fet que el Tribunal Constitucional de Portugal hagi vetat algunes de mesures del govern de Passos Coelho. I avui mateix, per exemple, també David Cameron, en una visita aquí a l'estat espanyol, ha comentat que Europa i la Unió Europea necessita reformular-se en algun sentit. Des del seu punt de vista, basant-nos en aquestes notícies, podem dir que Europa està perdent pistonada, està perdent prestigi, no només de cara als ciutadans, sinó també als estats?
Bé, estem vivint en aquests moments temps molt difícils en general per culpa de la crisi econòmica que està patint tothom. I aquesta crisi econòmica està obligant totes les administracions, i la Unió Europea no és una excepció a aquesta regla, a prendre mesures que són molt difícils i en general mesures que són molt impopulars, perquè són mesures que tenen com a conseqüència que molta gent pateixi i ho passi malament. Nosaltres creiem que aquestes mesures són necessàries també. Si mires l'índex de popularitat de totes les administracions, la catalana, les municipals, les nacionals, el Parlament espanyol o el que sigui, totes, inclús els partits polítics, ja no dic els bancs, totes han tingut una pèrdua una mica de popularitat molt gran, perquè tothom els veu com a responsable d'aquesta situació negativa. Llavors, no pretenc aquí treure responsabilitats a la Comissió Europea. Evidentment, la Comissió Europea té que prendre decisions que intentem que siguin pel bé del conjunt de la societat i que tingui com a fruit la creació de creixement i d'ocupació. Aquest és el nostre objectiu. Per arribar en aquest punt, evidentment, hem de resoldre la crisi. Moltes vegades, quan un rep un malalt molt greu a l'hospital, abans de poder-lo curar, se'l té que estabilitzar per evitar que vagi a pitjor. I un cop està estabilitzat, llavors comença el tractament per la recuperació. En aquest moment, nosaltres ens hem vist en la mateixa situació. Teníem un malalt molt greu, que era l'economia europea. Hem tingut que aplicar mesures mai aplicades abans per aconseguir estabilitzar-lo. Jo crec que s'ha aconseguit estabilitzar en gran mesura. Això ho veiem, per exemple, en el comportament dels mercats financers. Ho veiem com alguns països, com Letònia, que havia estat en una crisi molt més greu que la que tenim a Espanya, se n'ha sortit després d'aplicar les mesures aquestes de xoc una mica, com Irlanda està tornant als mercats financers i està finançant a si mateix d'una bona manera, no hi ha hagut cap país que hagi sortit de l'euro, l'euro en si mateix, que deien que anava a derrumbar-se, segueix fort i tira endavant. És a dir, que s'han pres les mesures aquestes, però ara hem d'anar a la següent fase, que seria la recuperació, aplicar les mesures terapèutiques que facin que aquest malalt greu, que ho està passant malament, evidentment, com qualsevol malalt greu, a poc a poc vagi recuperant la salut i de la salut es passi el creixement econòmic i a la creació d'ocupació. Aquest és el nostre objectiu. El problema és que per arribar a aquest objectiu s'han tingut que prendre mesures que no són agradables. I jo no sé si alguna vegada heu entrat a un hospital d'urgències, jo vaig tenir que fer-ho no fa gaire, evidentment els metges no van en contemplacions. Fan el que tenen que fer encara que ho passis malament. I llavors, immediatament, quan et passen això, és el que vaig pensar jo quan van intentar aturar una hemorràgia nasal, vaig perdre el coneixement de les coses que van aplicar, pensava que els tios que m'estaven tractant eren uns sàdics. I en realitat, després vaig adonar compte de que no. És a dir, que si no haguessin aplicat aquestes mesures, jo m'hagués desangrat. No? Bueno, doncs aquí és una mica el mateix. Vol dir, s'estan prenent mesures que a vegades semblen molt dures i que fa que la gent ho passi molt malament, però que són absolutament necessàries per poder sortir de la crisi. I per això la gent té una imatge que en aquest moment que no és tan popular de la Unió Europea com quan es dedicaven simplement a venir amb els fons estructurals i a fer carreteres per tothom, i trens d'alta velocitat i coses d'aquestes. Llavors tothom deia, que maca és Europa, no? Bueno, doncs són les dues coses. L'únic que voldria deixar clar com a missatge importantíssim és que el nostre objectiu no són aquestes mesures d'austeritat i de control de les finances públiques. El nostre objectiu és tornar al creixement i a la creació d'ocupació.
Per tant, acaba de comentar això, podríem dir aleshores, seguint aquesta metàfora, que el malalt estava crític, està estabilitzat i ara inicia la fase de recuperació. Precisament, vostè ho acaba de comentar, aquesta conferència que duen a terme avui es diu l'Europa que pot ser l'Europa dels ciutadans. Amb aquestes mesures d'austeritat que vostè ara comentava, no sé si s'ha deixat de banda una mica aquesta Europa dels ciutadans, que de fet era l'objectiu, un dels eixos originals de la creació d'aquest òrgan supranacional. No sé què n'opina sobre això.
No, perquè el nostre objectiu, les mesures que estem prenent, és per ajudar els ciutadans. Insisteixo, vull dir, el que ens interessa de debò és crear feina, i no només una feina qualsevol. O sigui, la bíblia, diguem, de la política de la Comissió Europea és el que es diu el programa Europa 2020. I el programa Europa 2020 vol crear un creixement que sigui intel·ligent, és a dir, un creixement basat en el coneixement, de manera que les nostres empreses petites i mitjanes, o grans, o micros, tinguin un valor afegit molt alt i no un valor afegit per la mà d'obra barata o per costos d'energia molt baixos, etc., sinó un valor afegit perquè tenim la intel·ligència posada en el producte. O sigui, un creixement intel·ligent, un creixement sostenible, i sostenible vol dir econòmicament però també mediambientalment, i econòmicament vol dir que no pot ser un creixement basat en l'endeutament. Així tothom pot créixer fins que et pegues la bufetada, és a dir, ah, pues vull que creixi la cosa, m'endeuto i després ho gasto. Sí, si després tornes al deute, però si t'endeutes eternament, acabem la situació en la que estem ara. No, ha de ser sostenible, hem de gastar el que tinguem, no hem d'estirar més el braç que la màniga. Però també mediambientalment, és a dir, no podem tenir un creixement que tingui com a conseqüència la destrucció del planeta, el canvi climàtic, la desaparició d'espècies, etc. I la quarta, i el tercer element d'aquest creixement és que sigui inclusiu. És a dir, el que nosaltres volem és un creixement que no deixi ningú fora, que creï llocs de treball, perquè creï llocs de treball pagats d'una forma decent, i que creï llocs de treball estables. I en això estem treballant. Aquest és el nostre objectiu. Per aconseguir això, evidentment, cal sanejar les finances públiques. Sanejar les finances públiques implica sacrificis.
Abans ha comentat que l'euro es manté fort. Alguna de les crítiques que sobretot experts en economia, economistes, han comentat al llarg d'aquests últims 4-5 anys de crisi econòmica és que el gran error de la Unió Europea va ser promoure una moneda única sense promoure una política fiscal unitària. Què n'opina d'això? No sé si som a temps de veure un canvi en aquest sentit, o realment l'austeritat seguirà sent la principal via a seguir en els propers anys.
L'austeritat no és la principal via, no és l'objectiu, no és el que volem. És una condició sine qua non. Si no hi ha sanejament de les finances públiques, no podem tornar a un creixement sostenible. Això és una cosa que la gent hauria d'entendre, és a dir, a ningú li agrada l'austeritat. Però les famílies que en aquest moment s'han trobat amb un sou més baix, pues tenen que aplicar aquestes mesures. I no estem fent res que no faria qualsevol família que de cop i volta té uns ingressos molt menors i uns gastos molt més grans. O sigui, s'està fent això a nivell públic com ho estan fent les famílies a nivell privat. Dit això, el que tu dius, que quan es va crear l'euro potser el disseny no era el correcte, pues és possible que sí que tinguis raó. El que sí que és cert també és que amb aquesta crisi econòmica moltes d'aquestes mancances s'han resolt a correcuita, és a dir, s'han resolt enmig de la tormenta, el qual no és l'ideal, però benvinguda a ser la tormenta si ens ha permès prendre aquestes mesures. I se n'han pres moltes, s'han pres mesures de governança econòmica, s'han pres mesures de control del dèficit, i no només del dèficit, s'han pres mesures per evitar desequilibris macroeconòmics, s'han pres mesures per fer les reformes que des de fa molt de temps era necessari fer però que ningú tenia el valor de fer-les, i això ens posarà al final del procés, un procés que som conscients que està provocant el patiment de molta gent, però ens posarà en una situació més forta per tornar a créixer i competir en un món global on competir cada cop és més difícil. Volia afegir una petita cosa, si m'ho permets, i crec que és molt importantíssim. És a dir, encara que estem prenent mesures dràstiques i que s'han de prendre, insisteixo, no ho fem sense tenir en compte les persones més vulnerables, les que ho estan passant pitjor. És a dir, les nostres polítiques intenten combinar, d'una banda, fer el que s'ha de fer, però a la vegada intentant que sigui el menys dolorós possible, en la mesura que això sigui possible, pels que ho estan passant pitjors, pels que s'han quedat sense feina, pels que no tenen accés als aliments, pels que fan totes aquestes coses. I per això el nostre pressupost ha reservat una partida de 6.000 milions d'euros, que no és pocs diners, per exemple, per ajudar a l'atur juvenil. S'ha augmentat els fons de diners per ajudar els més desvalguts, és a dir, la gent que no té accés al menjar, perquè hi ha gent que està a la pobresa. I s'han pres moltes altres mesures que tenen com a objectiu el pal·liar una mica les conseqüències de la crisi. Que insisteixo, la crisi no la causa de la Unió Europea. La Unió Europea està intentant resoldre. Està intentant resoldre mesures macroeconòmiques, però també amb atenció a la gent que més difícil ho té.
Última pregunta, senyor Tarradellas, parlant ja una mica, extrapolar la qüestió en un àmbit més local. En cas que se celebrés un referèndum d'autodeterminació aquí a Catalunya, sortís el sí, Catalunya fos independent, podríem perdre la ciutadania europea i haver de tornar a sol·licitar-ne l'adhesió?
Això el dia després que es produeix aquest fet m'ho tornes a preguntar i et respondré.
Molt bé, doncs aquí queda. Ferran Tarradellas, moltes gràcies per haver atès a Quat.cat i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
I ara saludem a Anna Terron, assessora especial de la Comissària Europea d'Afers de l'Interior. Senyora Terron, tal com li comentava també el senyor Tarradellas, els grans focus d'actualitat dels últims dies, setmanes, han estat el cas de Xipre, el fet de que el Tribunal Constitucional portuguès hagi vetat algunes de les mesures del govern de Passos Coelho en relació amb les mesures d'austeritat, i també el fet doncs, que David Cameron, en una visita a l'estat espanyol, també hagi reclamat més flexibilitat a la Unió Europea. Veient tot aquest panorama, aquest òrgan supranacional està perdent prestigi, està perdent pistonada en relació als ciutadans i als estats?
No hi ha una Europa fora dels estats i dels ciutadans que pugui perdre prestigi respecte d'ells. Ja sé que això sembla difícil, però és així. No hi ha una altra Europa que l'Europa que composa els estats, que composa el Parlament Europeu, que representa els ciutadans, i que composa una administració controlada per aquests, que és la Comissió Europea. Per tant, jo crec que el que està a Europa en aquest moment és en una cruïlla molt difícil, a partir de la qual hi ha dues sortides: o més institucionalització, millor governança i més Europa, o a una via que no sabem on ens porta, perquè ni la tornada enrere cap als estats-nació dels segles anteriors ni un espai europeu on no sigui possible cooperar semblen sortides.
De fet, els seus dos predecessors, la periodista Carme Colomina i el professor Desari Agustí Ulieta, també en aquest marc de conferències sobre Europa, van afirmar que amb les últimes mesures, per exemple, aplicades a Xipre, s'estava perdent una mica l'objectiu original de la Unió Europea, entre molts altres, que era una Europa dels ciutadans, que de fet és també el títol de la ponència que fan vostès avui. No sé si comparteix aquesta opinió.
Efectivament, el problema és com nosaltres, reconeixent que cal més Europa, fem que aquesta construcció europea tingui tota la legitimitat, i per tant el repte que tenim al davant jo crec que és com construïm una democràcia postnacional. És a dir, una democràcia que no sigui la democràcia de la nació-estat que ha quedat superada, però que tampoc pot ser una mena de dictat, per molt il·lustrat i per molt ben intencionat que sigui, sinó que ha de ser efectivament doncs un govern que emani d'institucions formalment reconegudes, constituïdes, i amb molta més capacitat de resposta o de ser controlades i formades pels propis ciutadans. No vull dir amb això que Europa no sigui democràtica. Els estats, els governs elegits dels estats ho són. Quan votem el nostre govern del nostre estat hem de saber que votem també com serà Europa, perquè l'estat va allà i parla. Però aquesta relació directa entre els ciutadans i una Europa millor governada, que pugui ser el que efectivament pensem que hauria de ser una democràcia postnacional, és bàsica.
De fet, ara el senyor Tarradellas comentava, feia una metàfora: Europa és com un malalt que ha tocat fons, que ha estat en estat crític i que ara s'està començant a recuperar. Per aconseguir-ho, deia, està fent servir sobretot mesures, tractament d'austeritat, però no per repercutir negativament en els ciutadans, sinó per ajudar-los a mitjà i llarg termini. No sé si comparteix aquesta opinió o considera que l'austeritat no hauria de ser la mesura a seguir en els propers anys.
A veure, jo crec que quan algú està endeutat, la solució no pot ser seguir endeutant-se, no? perquè hi haurà un dia que això es trencarà, i quan es trenca, i es trenca en el sector públic i en les institucions, com està passant ara, pagaran els més pobres i els més desafavorits. Dit això, no pot haver-hi només austeritat. Si nosaltres tenim un deute inassumible, ens hem de preocupar de com fer-hi front, de com seguir vivint, i en aquest sentit l'exemple del malalt serveix per tot, no? També per com el recuperem. Ens hem de preocupar per seguir vivint i ens hem de preocupar per com viurem després amb un model diferent que no ens torni a dur inevitablement a l'endeutament, no? Per tant, jo crec que les tres coses s'han de fer alhora, no es poden fer una darrere l'altra. No podem sotmetre'ns a la pura austeritat durant un temps, després veure com ens recuperem i després veure com anem cap a un altre model. Segurament s'han de fer les tres coses alhora i hi ha d'haver incentius per aquest canvi de model i per aquesta possibilitat de recuperació econòmica.
Una última pregunta, senyora Terrón. En cas que, en l'hipotètic cas que se celebrés un referèndum d'autodeterminació, Catalunya fos independent, perdria la ciutadania europea i per tant hauria de sol·licitar l'adhesió una vegada més?
Miri, jo m'acullo a les paraules que va dir el comissari Joaquín Almunia, que va ser molt clar encara que els talls que es van recollir en aquest país fossin parcials. Ell va dir hi ha desenes, no recordo quantes, de raons per les quals Catalunya es quedaria sense la seva pertinença a la Unió Europea, però també hi ha desenes de raons i de moments en els quals això es pot negociar. Tant la situació de Catalunya com el seu encaix a Europa són matèria política. El positivisme jurídic en aquest cas és perfectament estúpid, i el que cal és parlar molt de què volem aquí, de com ho volem fer i també de què i com volem ser a Europa.
Senyora Anna Terrón, moltes gràcies per haver atès a 4.cat i que vagi bé. Adéu-siau.
Gràcies a vostè.